Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona és l'única ciutat del món que haurà acollit els Jocs Olímpics, el Mundial de Futbol, la sortida del Tour de França i fins al passat cap de setmana la Copa Amèrica de Vela, és a dir, els quatre esdeveniments amb més espectadors des d'un punt de vista global. La ciutat s'ha convertit en un pol d'atracció de grans esdeveniments esportius que situen Barcelona en el mapa de les grans ciutats internacionals, però també plantegen dubtes. Quin retorn econòmic tenen tots aquests esdeveniments? Val la pena apostar per aquest tipus d'espectacles com, per exemple, la Ryder Cup de de la que avui serà començat a parlar de nou amb la mirada posada ja al 2031. Bona tarda, sóc Carlos Losada i abans de parlar de la Ryder et parlo de la Copa Amèrica que ha acabat, com el deia fa un moment, aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Barcelona i els sectors econòmics i empresarials fan un balanç positiu d'aquesta competició, tot i que l'impacte ha estat menys del previst, a l'espera, això sí, de disposar d'un balanç definitiu. El tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha insistit que l'esdeveniment ha ajudat a consolidar internacionalment la marca Barcelona, però no ha volgut concretar si la capital catalana tornarà a demanar la organització d'aquí 2 o 4 anys. Yolanda Canales.
L'Ajuntament de Barcelona diu que la competició ha complert les expectatives, que el balanç és positiu, sense ser cofoista. Són paraules del quart tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Jordi Valls, que ha explicat que uns 2,5 milions de persones han vist la competició, tot i que no ha concretat altres xifres sobre l'impacte econòmic, que es preveia superior als 1,200 milions d'euros. Però també hi ha una pregunta que flota en l'ambient. Barcelona tornarà a acollir aquesta competició el 2026? Ho deixava precisament en l'aire el quart tinent d'Economia, Jordi Valls. Són declaracions a TV3.
Des d'aquest punt de vista, què tenen els propòsits del 21 pel 24? Si ho volem fer, hem de fer una valoració nosaltres com a ciutat, i la compartirem, lògicament, amb l'organitzador, si tenim propòsits suficients per tornar-ho a fer el 26. I aquesta és la valoració que farem els propers dies.
Valls ha assegurat que el nivell d'ocupació hotelera ha estat del 80% i ha xifrat en uns 56 milions d'euros la inversió de les administracions públiques a la Copa Amèrica. L'avantatge, ha dit, és que Barcelona no necessitava noves infraestructures per acollir aquest esdeveniment, tot i que s'hi ha reconegut despeses extres en seguretat o neteja. Però el tinent d'alcalde ha destacat que Barcelona s'hi ha obtingut reconeixement internacional amb la Copa Amèrica, s'ha aconseguit també reconnectar la ciutat amb el mar i ha suposat un impuls a l'economia blava. Així mateix, ha negat que hi hagués una gran oposició veïnal a aquest esdeveniment.
De la vela al golf i el somni del canvi del golf, l'espectacular resort situat a Caldes de Malavella, a pocs quilòmetres de la ciutat de Girona, doncs que acull la Ryder Cup de 2031, no només va agafar en forma, sinó que està més a prop que mai de convertir-se en una realitat. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, situa el gener, el pròxim mes de gener, com un mes molt clau. Tot ho explica el Quique Álvarez.
40 milions d'euros i un termini de 2 mesos i mig per la decisió definitiva. La Federació Espanyola vol que el Camp Gironí de Camiral organitzi la Ryder Cup de golf de 2031, però hi ha pressa perquè es compleixi al darrere els requisits indispensables, que la Generalitat de Catalunya posi sobre la taula els 40 milions d'euros que manquen per omplir el pressupost inicial. Avui Berni Álvarez, conseller d'Esports del govern català, ha posat fil a l'agulla.
Bueno, una, que nosaltres quan hem arribat ens hem trobat que hi ha opcions de que la Ryder Cup estigui a Catalunya. Està damunt de la taula, és una opció viable, però hem d'acabar de treballar moltes coses amb tots els agents implicats. D'aquí al gener hem de tenir tot damunt de la taula per prendre decisió de manera consensuada.
Álvarez viatjarà el proper dijous a Madrid per reunir-se amb la ministra d'Esports, Pilar Alegria, i avançar en una decisió que ha de passar perquè a Sant Jaume aprovin i donin via lliure als números. Si no és així, abans de gener, la federació podria donar-li la Ryder a la Comunitat de Madrid o a la ciutat d'Alacant.
Gràcies, era el Quique Iglesias, no Quique Álvarez. Álvarez és el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Ja hem posat a cadascú al seu lloc. Ara ens interessem per la informació de serveis. Comencem parlant del temps. Aquesta setmana serà molt variable, amb dies tranquils i altres marcats per un temps més insegur. Dimarts, per exemple, demà dimarts s'esperen ruixats al matí al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda s'estendran per molts altres punts del país, sobretot sectors del prelitoral, de la Catalunya central, de les comarques de Girona i també les comarques de Tarragona. Al vespre quedaran concentrats a les Terres de l'Ebre. La temperatura recularà una mica. Dimecres s'esperen alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Dijous no s'espera pluja enlloc i divendres, sobretot la tarda, tornaran les pluges a moltes comarques. I dissabte també, i serà un dia força plujós. Les temperatures, sense grans canvis, baixaran fins al cap de setmana. Com està la xarxa viària? T'ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit encara hem de dir que hi ha problemes a la A2, a Sant Feliu del Llobregat, en sentit Lleida, on han topat dos tràilers i un camió i hi ha un carril tallat i encara hi ha força retencions. Parlem de 5 quilòmetres de circulació lenta. També la A2, l'antitud a Sant Joan d'Espí cap a l'enllaç amb la comarca el 245, sentit a Barcelona. En el cas de l'AP7, encara algun problema a Castellví de Rosanes en sentit Barcelona, un carril tallat, un accident que s'acaba de produir ara mateix. I en el cas de les rondes, molta mobilitat encara en ambdós sentits a la marxa. Per tant, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'extrema sequera que des de fa 3 anys castiga el conjunt de la comarca del Priorat és un fenomen del tot excepcional. Una situació catastròfica que, a més de posar en perill el subministrament d'aigua de boca, amenaça els conreus i, en definitiva, el model socioeconòmic que ha fet que a dia d'avui, entre altres coses, la comarca figuri en el mapa de les zones vitivinícoles més prestigioses del món. Els viticultors fa temps que pateixen les conseqüències d'una sequera i les previsions apunten que la falta d'aigua s'accentuarà de cara al futur. Una de les comarques més afectades, com et deia, és el Priorat, i per aquest motiu la DEO qualificada ja ha començat a treballar per buscar-hi solucions. Mentrestant, el sector i la classe política dona la benvinguda als ajuts d'emergència que ha posat en marxa el govern de la Generalitat. Ho ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez. Amb ell ha estat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I uns ajuts que són uns primers 2 milions d'euros de l'anunci que va fer el mateix Priorat Salvador Illa quan va visitar la comarca després de 2 incendis el passat mes de setembre i va anunciar que el govern de la Generalitat aportaria 70 milions per actuacions contra la sequera a tota Catalunya. Avui la mitjana d'aigua als embassaments de la conca interna a Catalunya es situen en un 27%. Però hi ha dos embassaments a Tarragona que estan secs. El de Siurana a un 0,66 i el de Riu de Canyes a l'1,64 de la seva capacitat. La comarca del Priorat, afectada a més per aquests incendis al setembre, depèn d'aquests embassaments de Siurana i la seva situació és excepcional. El Priorat és una comarca amb prop de 3.000 habitants, el 0,12% de la població total de Catalunya. Formada per 23 municipis, la seva capital comarcal és Falset i és coneguda, com tu molt bé has dit, Carles, pels seus vins. Hi ha un total de 96 bodegues i 7.000 hectàrees de vinya. A l'any 1980 es va produir l'explosió del conreu vitícola. Sergio Méndez, que és el president del Consell Comarcal del Priorat, avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ha reconegut i alertat que la crisi de l'aigua ja està provocant canvis laborals i socials.
Ens està passant, ja ho estem veient, no? Això afecta de manera directa al model socioeconòmic, no? És a dir, al model d'empresa, d'explotació, diguem, que la comarca del Priorat és bàsicament o eminentment agrària, i per altra banda a tot el model social que es conforma al voltant d'aquest vincle directe amb el treball de la terra, no? És a dir, ara que ja encadenem, quasi que anem cap a la quarta campanya agrària sense aigua, doncs comencem a veure com tot això comença a trontollar.
Ara arriben aquests ajuts, primers de 2 milions d'euros, però Sergi Méndez els considera encara molt insuficients i reclama ambició urbanística i hidràulica al govern de la Generalitat. Ha dit a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, on són les solucions a llarg termini.
És recuperar els aqüífers, és recuperar els pous, no? Regenerar, diguem, tot aquella capa, tot aquell saó, no? Que diem aquí a la comarca, no? Que és aquella humitat a la terra que garanteix la pervivència de les plantes i necessitem, doncs, que l'aigua torni a córrer per les lleres dels nostres rius, que malauradament, no? Per motius molt diversos ja fa molt de temps que no corren.
Hi ha una coincidència unànim, les dades ho avalen, el Priorat necessita ajudes. S'acumula ja 4 anys de sequera, aquest és el quart any. La verema ha caigut en un 68%. Hi ha finques de la Terra Alta amb pèrdues del 90%. Cereal, olivera i fruit sec també acumulen pèrdues.
I ara m'escolta el Carles Vicente, que és pagès de la Bisbal de Falset. Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem explicant que la sequera continua fent estralls a les comarques de Tarragona. Com estan els ànims al món de la pagesia, de sobretot dues comarques, Terra Alta i Priorat, Carles?
Bueno, a ver, después de dos años de sequera y haber pasado un temporal de la Filomena, on hi va haver sectors com l'oli, que també van ser minvats el que és el potencial productiu i tal, doncs, bueno, no massa bé.
Yeah.
La veritat, els ànims no hi són. Ara, com sempre, doncs la pagesia sap que tenim la fenya al ras, sap que ens pot passar això, però hi ha vegades que quan ve tan consecutiu, doncs, bueno, cal el suport públic, i hi ha sigut. L'any passat hi va ser i continuem pensant que hi sigui en guany.
Molt bé. Heu començat ja a fer brema o encara no, Carles?
Bueno, la brema l'hem acabada, sí. Hi ha hagut menys collita que l'any passat. L'any passat ja va ser justa, doncs en guany una mica més avall, que ja era consecutiu. I ara estem a punt i preparant per començar la collita d'olives, que quan no pugui regar, doncs tot el que és secar. Aquestes últimes pluges han arreglat els arbres, estan millor els arbres comparativament amb l'any passat, per tant, diguem que han carregat piles, però ara el que convé és que no pari de ploure, perquè no ha revingut l'aigua, la gent ha de saber que els embassaments no entra més aigua de la que entrava, per tant, no gent, que els rius no estan baixant. Cal un bon temporal, cal gairebé, hem d'acabar, quan ens trobem, dic, ostres, hem d'acabar dient, torna a ploure.
Aleluia, no?
Que pesat que és això de ploure tant, no? Pues quan passi això,
falta.
Vols dir que ens... Sí, tant.
Clar. Pues... És que, clar, com tu ens deies, Carles Arrossego, pràcticament 3 anys molt complicats, ha plogut molt poc, i els pagesos, i també els cellers, heu lluitat molt per continuar endavant tot aquest temps, no? L'esforç ha sigut considerable, no?
Sí, evidentment, t'adaptes, perquè aquí hem de pagar l'aigua, la llum, que dic jo, hem de pagar les despeses fixes que tenim moltes, els cellers tenen treballadors, les empreses... Avui en dia abans ho arreglava la gent de casa, però avui en dia pues, tothom necessitem suport per a l'hora de collir, per a l'hora de preparar les collites. Clar, això és complicat. Aquestes despeses fixes pues, se van carregant al damunt. I, clar, què us he de dir?
Costa molt tirar endavant. La situació es veu especialment, jo diria que agreujada, perquè a curt termini, per exemple, d'infraestructures, que és el que reclameu fa i molt i molt temps, no n'hi ha cap prevista a curt termini, no? Carles, tot és a llarg termini, no? Aquest pot ser un problema, no? O què?
A veure, jo... L'any 25, el que està patint, l'any 25 és, ho veu molt lluny, no? Però som el 24. Per tant, tenim aquí algun compromís polític ja pel govern que sortint i pel govern que ha entrat s'ha refermat en el fet. Per tant, tenim aquí unes inversions, unes obres previstes estructurals que vindran al 25. Està previst que se puguin acabar tenint el 25. Per tant, això ja no és lluny, això és a prop. Hi ha unes obres més profundes, amb més profunditat, que és un regadiu nou, que això, doncs, bueno, anant molt de pressa, que és el que hem de lluitar tots per a fer-ho, bueno, doncs se necessitaran els 2 o 3 anys de rigor per a fer-ho. Però si hi ha l'objectiu i no canvia aquest objectiu, jo crec que ho aconseguirem. Tot el Camp de Tarragona, també, jo soc priorat, però tenim aquí els veïns, a Riudecanyes, que està buit, per tant, també cal tindre aquesta espera i cal tindre aquest objectiu, que és a garantir per quan torni a vindre aquestes sequeres, que vindran, estiguem més ben preparats que el que estem ara.
Ara la solució més a tocar són els camions cisterna, no, Carles?
Bueno, quan parlem d'ús de boca, sí. Quan parlem d'ús de boca, sí. Bé, haurem de veure perquè estem a punt, com aquell que diu, estem quasi tocant pues, el canvi, no? Pues que vingui un temporal. Quan això passi, aparentment em semblarà que ja s'ha solventat, però segurament recuperarem fons, segurament recuperarem l'aigua de consum de boca. Bueno, i es anirà normalitzant. La pagesia necessitarà més temps per normalitzar-se, però sobretot no oblidem quin és l'objectiu, que és garantir aquesta estabilitat en un futur.
Clar. Ens comentaves que el balanç de la verema d'aquest any no serà del tot tan positiva com es podia esperar, no, Carles, o què?
No, positiu gens. Gens. No ho esperàvem la gent de positiu. Ja. L'any passat ja no va ser positiva, enguany ha minvat molt, vull dir, produccions caigudes enguany de més d'un 50-60%.
Això si li posem números, xifres, en fi, quines podrien ser, Carles, en quant a pèrdues per vosaltres, repercussió per la producció, pels consumidors...
Sí, donar xifres jo ara, en aquest moment no les tinc al cap, però han sigut colpidores, vull dir, una membre de producció de l'any passat, que ja va ser de més del 50%, amb alguns de mitjanes, en alguns casos va ser superior. Enguany, que hem continuat amb un 60 o un 70%, el que és l'oliva l'any passat, pues, devia estar amb una caiguda aquí al Priorat d'un 40-50%, però és que enguany estarà sobre el 60-70%. Per tant, complicat. Ara bé, bueno, pues els cellers tenen reserva de vi. Per què? Pues perquè inverteixen i fan anyades. Això que vol dir que els seus proveïdors, pues, intenten servir-los. L'oli és ben complicat, però bueno, arroplegant tot el que es pot arroplegar també s'intenta cobrir el que és els clients, consumidors. Això enguany està fet, igual que es va poder fer l'any passat, enguany també es farà. Això sí que és important, no? Tindre en compte quins són els clients per quan les coses vagin millor.
I en tot aquest món del que estem parlant, del vi, de l'oliva, hi ha relleu generacional, Carles, de cara al futur?
Bueno,
com ho veus?
Amb sequeres colpidores.
Yeah.
Quan no tenim una sequera, tenim uns preus que...
Desmotiva, no?
Ens asfixien. O se'ns disparen els costos de producció. És complicat demanar al jovent que es quedi amb una inestabilitat contra el sector. Ara, qui li agrada, pues és atractiu. Qui disfruta fent la feina, pues és una molt, molt gran feina, perquè estàs fent aliments i produint... Estàs... ets com un geni, no? Estàs creant vida, no?
Clar.
Produccions, productes de qualitat, per tant, és apassionant. Ara bé, necessitem aquí, pues, apalancar certes coses perquè en un futur hi hagi més estabilitat. I només que fem això, jo crec que vull creure que hi haurà un relleu més natural.
Doncs vinga, esperem que les administracions t'hagin escoltat, Carles, que facin una aposta decidida per tot plegar, per les infraestructures i perquè la gent jove, doncs, s'impliqui encara més en el món aquest del que hem estat comentant, el món de la vinya i el món de l'oliva de les comarques de Tarragona. Carles Vicente, pagès de la Bisbal de Falset, gràcies, bona tarda i molta sort, eh?
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
Tinc una altra notícia sobre l'aigua, concretament, que ens arriba també de les comarques de Tarragona. Un centenar llarg de municipis han fet una auditoria hidràulica per veure quanta aigua perden en fuites, trencament de canonades o puixades. El resultat no és gens positiu, perquè la meitat dels analitzats perden un 20% de l'aigua que els entra des de la xarxa. El mapa deixa una foto especialment greu en dues localitats de les Terres de l'Ebre. Eloi Moreno, explica'ns.
Els informes revelen que Amposta i Alcanar, dos municipis de la comarca del Montsià, són les dues poblacions amb major malbaratament de l'aigua, amb un 60 i un 56% del total de l'aigua que entra a la xarxa. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, assegura que cal recaudar recursos per millorar les condicions de la xarxa.
Nosaltres cada vegada que surt una subvenció per a tirar endavant cicle de l'aigua ens presentem, i a part d'aquestes que t'he dit, ne tenim una de 200 i pico mil euros per a sectoritzar Amposta, precisament per a poder començar a treballar en aquelles fugues més importants.
Des del consistori d'Alcanar esperen que l'any que ve, amb la renovació de la concessió del servei d'aigua, es produeixin canvis per resoldre els problemes de les canonades i les pèrdues d'aigua. Així ho explica l'alcalde Joan Roig.
L'any que ve s'acaba la concessió definitiva de l'empresa i, per tant, aquí hi haurà canvis i s'obre una porta d'oportunitats per a poder fer aquestes inversions en un nou contracte, en el model que sigui, que també ho estem estudiant, ja sigui externalitzant el model, internalitzant-lo o fer una solució mixta.
A l'escala tenen gairebé un 40% de pèrdues per fuites. Tot i això, l'alcalde Josep Bofill confia en reduir aquest percentatge a curt termini.
Arribar al 100%, jo crec que no hi ha poble que ho tingui, però aquesta mitjana de Catalunya que està al voltant del 85% d'eficiència, per tant un 15 o un 20% de pèrdues, jo crec que és factible arribar-hi en un termini més o menys relativament curt.
Dels 133 municipis auditats en l'informe, 61 d'ells perden més d'un 20% de l'aigua que entra a la xarxa a causa de fuites. En el cas dels municipis que depenen d'Agbar, la mitjana es queda tan sols en un 7,7%.
Gràcies, Eloi. Fem una pausa per publicitat i ho fem amb un titular que després t'amplio. El sistema educatiu català deixa un 30% d'alumnes sense aconseguir les competències mínimes. Qui ho ha dit? Dos minuts i ho sabràs.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Ciudad de México. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la contundent afirmació que us he explicat abans de la publicitat és del pedagog i filòsof Gregorio Luri. A més del que ens has comentat i el que ara escoltareu, també diu que no cal mirar tant cap a Finlàndia que quan es parla de models d'ensenyament i aposta per fixar-nos molt més en sistemes molt més efectius i molt més propers com, per exemple, els de Castilla i Lleó. Escoltant Gregorio Luri, la Yolanda Canales.
El filòsof i pedagog Gregorio Luri assegura que Catalunya viu presonera del dogma que suposa que l'escola catalana és un model d'èxit i que això es defensa sempre, independentment dels resultats. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra ha explicat que aquesta circumstància lliga de mans i peus el poder posar en marxa polítiques educatives serioses i de retruc castiga els alumnes.
El 30% dels nois, o sigui, dels alumnes de 15 anys de Catalunya surten de l'escola, surten de l'educació obligatòria sense capacitat de comprensió d'un text mínimament complex, sense capacitat per resoldre operacions matemàtiques elementals i sense capacitat per escriure, desenvolupar una idea. Insisteixo, el 30%.
Núria ha explicat que en els propers dies parlarà amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, sobre aquestes dades i espera que prengui les mesures necessàries perquè és conscient del problema i dels punts de fractura del sistema.
Crec que puc assegurar que el punt de fractura més important del sistema educatiu són els 9-10 anys, tercer i quart de primària, que és quan els nens passen d'aprendre a llegir a aprendre llegint. Sembla un joc de paraules, però és essencial. Una cosa és aprendre a llegir, que necessites decodificar unes grafies i transformar els grafemes en fonemes, i una altra cosa és comprendre el que estàs llegint. Per comprendre el que estàs llegint és absolutament essencial disposar d'un vocabulari ric.
Luri també considera que no té cap sentit continuar mirant el model educatiu de Finlàndia perquè, d'una banda, els seus indicadors també han caigut en picat i, de l'altra, és una cultura completament diferent a la nostra. Per això és més partidari d'aprendre dels nostres veïns de Castella i Lleó, concretament de Sòria, que té els millors resultats educatius d'Espanya.
Gràcies, Yolanda. Cada cop hi ha més avenços en medicina i, afortunadament, en el càncer també, tot i que encara queda molt per fer i per seguir investigant. Avui en dia, el càncer de mama o càncer de pit és el tumor més freqüent entre les dones a tot el món. A Espanya, segons l'Observatori del Càncer de l'Associació contra el Càncer, 35.300 dones van ser diagnosticades de càncer de mama l'any 2023. Actualment, la supervivència mitjana a 5 anys és del 85,5%, sent un dels tumors amb més supervivència gràcies a la recerca, detecció precoç i també la prevenció. Tot gràcies al moviment de les dones que des dels anys 80 van fer del llaç rosa un símbol que va mobilitzar tota la societat per impulsar la investigació, la prevenció i la detecció precoç, amb el que s'ha aconseguit gairebé 9 de cada 10 dones sobrevisquin al càncer de mama. Mar Puerto, un estudi, però, ha volgut posar en relleu com és aquest procés de la malaltia i qui ho ha explicat a Renan Cope Catalunya Andorra.
Sí, l'Associació contra el Càncer ha reivindicat aquests dies novament el valor del rosa amb una campanya per posar de manifest que encara queda molt per fer i que darrere d'aquest color hi ha investigació, suport i acompanyament. La doctora Sònia Pernas, oncòloga mèdica especialista en càncer de mama de l'ICO, explica que el càncer de mama afecta a una de cada 8 dones i que segueix sent la principal causa de mort per càncer entre aquestes, tot i que el de pulmó ja està també força avançat. Així és com estan actualment els tractaments.
Són tractaments més dirigits, no? Es vol conèixer millor quina és la biologia de cada tumor. El que s'intenta és trobar quina és la via que utilitza cada tumor per créixer, proliferar i fer tractaments més dirigits, no? Més eficaços i amb menys efectes secundaris, no?
No obstant això, tal com la doctora afirma, encara hi ha molt i molt per fer.
Malauradament, encara hi ha molt per fer. Quan la malaltia ja està extesa fora, no, de lo que és la mama, és incurable en la majoria de casos, no? I el que volem és que no passi això, no? Cronificar-ho al màxim i que menys persones recaiguin d'aquesta malaltia.
D'aquí que la detecció precoç sigui clau en la malaltia. Actualment encara hi ha un 20-30% de casos de recaigudes.
Per això s'està, per exemple, allargant, no? En els casos dels tumors depenent de les hormones femenines, s'ha vist que en tumors de risc, amb que hi ha afectació dels ganglis o tumors molt grans, el que fem és extendre més enllà dels 5 anys el tractament hormonal. Ara també s'han incorporat un nou fàrmac, actua de forma conjunta amb el tractament hormonal, que se'n diu inhibidors de ciclines, per disminuir precisament aquesta possibilitat de recaiguda, no?
I és que la franja d'edat on es detecta més el càncer de mama és entre els 50 i els 70 anys, sent l'edat el factor de risc més important.
Posem cara al càncer de mama amb un nom propi, és la Montse. Molt bona tarda, Montse.
Molt bona tarda.
Aviam, explica una mica als oients com va començar tot, què vas notar quan et van dir, Montse, tens càncer de mama.
Doncs la veritat és que va ser, com m'imagino, per totes les pacients que tenen aquest diagnòstic, va ser un xoc. A més, en el meu cas, tot i que jo m'havia notat el pit inflat i m'havia notat que el pit estava estrany i, per tant, vaig insistir perquè em fessin proves, tot i així no m'esperava que el resultat fos que hi havia un càncer de pit, no? Sempre esperes, doncs, això, doncs serà un fibroadenoma o una inflamació o alguna cosa. I és més, jo sempre dic que jo vaig anar sola a buscar els resultats perquè estava confiada que em dirien no et preocupis, això no és res, estigui tranquil·la. I clar, no va ser així. Clar. I llavors va ser un xoc i bueno, vaig tenir que trucar, li vaig dir a la doctora que esperis un moment, deixi'm trucar al meu marit que vingui, perquè jo això sola no ho puc escoltar. No?
I escolta, Carme, Montse, el tractament va ser molt llarg, va ser dur, com ho recordes tu?
La veritat és que en el meu cas, com que jo vaig tenir la mala sort de que les mamografies no me l'havien detectat, perquè jo m'havia fet una mamografia al març, jo després vaig començar notar-me això i em van tornar a fer una al setembre i es veia bé, però jo vaig continuar insistint i llavors ja va ser quan em van fer l'eco, que em van dir, bueno, anem a fer aquí una biòpsia, a veure què és. I llavors, clar, vam tenir que córrer molt. I clar, com que ja feia temps, no sabem de quant de temps feia que jo el devia tenir i no es deixava veure, doncs la veritat és que em van tenir ja d'entrada que fer una mastectomia, perquè hi havia el bulto era gran i a més hi havia el que diuen un multicèntric, hi havia altres focus dintre del pit i hi havia ganglis afectats. Per tant, jo ja d'inici em van treure el pit i els ganglis i després, doncs, quimioteràpia, radioteràpia, em va tocar, dic jo, el pack complet.
I escolta, Montse, psicològicament com afecta això?
Doncs, bueno, bastant... És, jo, a més, venia d'un dol. Just 6 mesos abans s'havia mort el meu pare d'un tumor al cap, amb un diagnòstic molt ràpid de 2 mesos. Per tant, encara estava en procés de dol per la mort del meu pare i vaig tenir la gran sort de dirigir-me a l'Associació del Càncer, que estan a Barcelona, a Travessera de les Corts. Em van posar a disposició una psicòloga, la Mar, i gràcies a ella, doncs, he pogut anar entenent doncs, tot el que em anava passant i després també dic que jo tinc un suport familiar, d'amistats...
I això fa molt, eh?
Que ajuda moltíssim.
Això fa molt. Moltíssim. I Montse, i ara com et trobes? Quines revisions has de seguir?
Ara estic en un moment molt bo. Justament la setmana passada em van fer l'última revisió, l'últim PET, i estava tot net. Vull dir, sempre, jo sempre he estat neta, no? Perquè com que em van operar d'inici, però bé, per saber que estigués tot bé, em van fer les últimes proves la setmana passada, ha sortit tot bé, i ara ja reprenc la feina en breu i ja començo a estar en activitat. Jo tampoc he deixat mai d'estar activa, he intentat mantenir sempre que em trobés més o menys bé, em deia la meva oncòloga i la infermera d'oncologia, has de fer esport, has de caminar, encara que et trobis una mica malament, i jo ho recomano a tothom, ni que sigui sortir a fer una volteta, perquè encara que et trobis una mica malament després de la quimio, perquè realment ajuda, sincerament ajuda mantenir-se actiu, fer una mica d'esport. I bé, ara ja començarem les revisions anuals. Evidentment tinc uns tractaments, jo tinc un tipus de càncer que és el més comú, que és l'hormonal, que li diuen, i he d'estar amb uns tractaments durant entre 5 i 10 anys. I per tant he de continuar mantenint aquesta vida.
Sí. Però bueno, al final tens una sensació positiva, has guanyat la batalla, no, al càncer, no? Això val la pena posar un valor, Montse, també.
Jo vull posar en valor això, que realment avui en dia tenim la gran sort de que la medicina ha avançat moltíssim. Jo el divendres estava al Clínic, que és on m'han portat amb unes xerrades, i deien això, tenim la gran sort que el 85% dels càncers de pit aconsegueixen curar-los, molts els cronifiquen i malauradament encara hi ha moltes dones que no ho superen, però crec que és fonamental posar-se en mans dels metges, deixar-se guiar per ells, fer tot el que et diuen, seguir tots els tractaments, i ara pues, és creuar els dits i esperar que el bitxo no torni.
No torni el bitxo. Què els aconsellaries a les altres dones? Bueno, que siguin previsores, suposo, no? Sobretot...
Jo, primer, que no se saltin cap revisió, si us plau, perquè quan abans ho agafin, ja fins i tot jo tinc amigues que no han hagut ni de fer quimioteràpia, no? Perquè els han agafat en estadis molt, molt inicials i no han necessitat ni de passar per quimioteràpies ni radioteràpies. És a dir, jo aconsellaria a les dones que no se saltin cap control, això per començar, que fins i tot, si no tan algo raro, el que sigui, que es dirigeixin al seu metge, encara que s'hagin fet la revisió fa 3 mesos o 5 mesos, com em va passar a mi, que si noten algú estrany, que s'autoexplorin i que si veuen algú estrany sempre es dirigeixin al metge. És millor que el metge els digui no és res, que no, que després arribin tard, perquè si s'agafa amb estadis inicials, tot és molt més senzill.
Clar que sí. I escolta, Montse, ja per acabar, què li demanaries als teus metges per millorar la teva qualitat de vida i de la qualitat de vida en general de les persones que heu passat per aquest tràngol?
Bueno, és que al final els tractaments són els que són. A mi també m'han ajudat moltíssim donant-me consells. Jo, per exemple, m'he basat molt, com et deia, l'Associació del Càncer. Tenen, juntament amb la Fundació Alícia, tenen uns manuals d'alimentació, per exemple, que a mi m'han ajudat molt doncs quan tenia llagues a la boca, doncs et donen receptes fins i tot. És una pàgina web que és de la Fundació Alícia juntament amb l'Associació, que vagin a moltes xerrades, que els ajudin a hi ha molta informació sobre com superar els efectes secundaris, però que ho facin amb fons fiables, si us plau, perquè també hi ha molt soroll a fora. Yeah. Hi ha molta gent que et ven coses. Jo al principi anava una mica perduda, no?, amb molta informació, fins que vaig arribar a l'associació i vaig pensar, aquí aquesta gent en sap.
En saben, en coneixen.
I aquests em diran exactament què
el camí. Fer. Molt bé. Montse, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, enhorabona per la teva victòria. I endavant, i per aquest to de veu positiu que has transmès, i tot el que has explicat que ha servit, segur, per moltes noies i dones que n'estan escoltant, eh? Gràcies, Montse.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar el meu cas. Moltíssimes gràcies.
Recte final ja del migdia COPE, una notícia que interessarà sobretot als propietaris de gossos, i és que els seus amos hauran de netejar els orins de l'animal als carrers de Barcelona. L'Ajuntament inclou aquesta petició veïnal en el projecte de reforma de l'ordenança de civisme que s'aprovarà a principis de l'any que ve. Al carrer, la majoria dels consultats, doncs, sembla ser que s'hi han mostrat favorables.
Sí, perquè al final, diuen, tots els ciutadans de Barcelona resulten beneficiats. Això sí, en alguns casos demanen que hi hagi multes perquè la mesura sigui realment efectiva. En tot cas, aquesta petició, netejar l'orina del gos al carrer, és una mesura que van demanar els veïns en el procés participatiu del projecte de l'ordenança de civisme que es va elaborar l'any 2006 per tal de facilitar la convivència a l'espai públic. Són moltes les queixes que s'han anat agrupant al llarg dels anys, denunciant, per exemple, que els amos dels gossos no tenen prou cura amb la neteja dels seus orins i de posicions, fet que provoca males olors i uns carrers bruts i pudents. A COPE Catalunya i Andorra hem sortit al carrer, ja ho deies, a preguntar què pensa la gent.
Me parece bien que la gente tenga cuidado con este tipo de cosas porque al final son beneficiosas para la salud pública.
A mí me parecería bien siempre y cuando multaran por un montón de otras cosas. Hostia, aquí por la mañana está lleno de comidas tiradas en el suelo. O sea, tendrían que multar por muchas otras cosas también. A ver, a veces lo hago y a veces me olvido, la verdad. No te voy a mentir.
Yo al principio sí que iba con la botellita, pero era el único que lo hacía, entonces dejé de hacerlo.
El govern municipal confia que la proposta de reforma de l'ordenança de civisme es pugui presentar a la comissió de govern al febrer i que la norma ja sigui aprovada en ple municipal abans de l'estiu. En aquests moments encara no se sap si, a més de regar amb aigua la zona orinada per l'animal, s'haurà de ruixar l'orina del gos amb algun altre producte desinfectant o si l'incompliment de la norma portarà associada a la imposició d'una multa, que és el que demanaven precisament alguns dels veïns als quals hem consultat.
Sintonia d'Esports avui amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 5, Esports Cope, comença la setmana Champions, eh?
La setmana gran. La primera setmana gran, perquè has parlat d'aquest Barça-Bayern de Múnich de Lliga de Campions, dimecres, però és que dissabte hi ha clàssic al Bernabéu.
El gran.
Madrid-Barça. Ara, això sí, aquesta setmana gran li arriba al Barça en el moment possiblement més dolç de la temporada. Escolti'm, els blaugranes porten una mitjana de 3,3 gols per partit en Lliga.
Déu-n'hi dolet, eh?
Lewandowski, 12 gols, Mbappé, 6. Jo crec que amb això ja l'he dit tot.
L'efecte Flick.
I a més, l'efecte Flick i, a més, bones notícies, com per exemple el retorn de Gavi als terrenys de joc, al migcampista de Los Palacios. Molta Champions perquè demà, a Montilivi, hi ha un Girona-Slovan de Bratislava, un Girona que ve de perdre en Lliga contra la Reial Societat i que té pocs efectius. Fins a 10 baixes computa l'equip de Mitchell pel partit de demà a Montilivi. L'Espanyol que va caure a Sant Mamés 4-1 davant de l'Atlètic de Bilbao, i notícia negativa en bàsquet, la Provítola haurà de passar per quiròfan, trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
Tot això i més coses, com sempre, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, José Luis.
D'aquí no res, gràcies.
José Luis, perdó, eh?
José Luis.
José Luis Gil. Ho deixem aquí, continua d'aquí uns segons migdia Cope, a les 3 en punt, Pilar García Muñiz. La tarda segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.